Ara, en primer lloc, ens parlarà el doctor Josep Lloret. És becari d'investigació de la Universitat de Girona, té una beca en Ramón y Cajal. Es dedica essencialment a el que són els impactes de la pesca comercial i artesanal sobre les espècies d'interès pesquer. I també ha treballat en el que són els impactes dels factors ambientals, doncs, entre ells el canvi climàtic del qual ens parlava l'Enric Massot aquest dematí. Ara ens parlarà de com la pesca recreativa, concretament, està afectant a les espècies del nostre entorn. Us deixo amb ell.
A venir en aquesta conferència, us parlaré de l'impacte de la pesca recreativa sobre les espècies costaneres. Tingueu en compte que la pesca recreativa com a tal és una activitat que fins ara havia estat poc estudiada. El que s'havia fet en els últims 30 anys o 50 o 100, depèn de quin oceà, era estudiar l'impacte de la pesca comercial, la pesca professional, la que ven les captures. Evidentment aquesta era la que durant moltes dècades era la que havia tingut més importància en quant a extracció dels recursos i en quant a valor econòmic, però degut a l'auge del turisme, lligat a factors econòmics de la societat, factors socials, no? De l'estat del benestar, de la gent que viatja més, la gent té més temps de lleure, i les últimes dècades, diguem, posem els últims 20 anys, han augmentat totes les activitats recreatives, entre les quals podem dir el busseig, per exemple, que és una activitat que ha augmentat en els últims anys, o la navegació, i la que m'ocuparé jo en aquesta xerrada, que és la pesca recreativa. I per tant, veureu que al final de la xerrada us donaré uns quants números que valoren l'impacte que té aquesta activitat des del punt de vista biològic i socioeconòmic. De fet, estem treballant amb un noi que ha començat la tesi ara, que és economista, i per tant intentaré fer aquesta xerrada des del punt de vista de biològic i econòmic, presentant dades conjuntes. Com us deia, la pesca recreativa, si fa 70 anys gairebé ningú s'hi dedicava, no? És una activitat que ara practica molta gent i cada vegada va a més. Cada vegada hi ha més gent que s'apunta a poder extreure animals del mar per tal de no comercialitzar-los. O sigui, una de les característiques que evidentment es basa en la pesca recreativa és que aquestes captures no es poden comercialitzar, a diferència de l'activitat professional. No vol dir que no tingui valor econòmic, com ja veureu, que té un valor econòmic important, inclús hi ha negocis que s'hi dediquen a això. És una... A Mediterrània, perquè tingueu una idea, representa estimacions, això són estimacions, prop del 10% de la producció pesquera. O sigui, l'altre 90% és comercial. Tot i així, això són dades generals. L'activitat recreativa té lloc, sobretot, a prop de la costa, i si comparem després el sector comercial amb el sector recreatiu a prop de la costa, veureu, amb l'exemple que després us ensenyaré, que la cosa ja s'iguala molt més. Però, evidentment, quan es considera tot el volum de la pesca de tot el mar, encara segueix sent una proporció molt menor. A Catalunya, perquè tingueu una idea, hi ha un treball fet per Soliva, de la Generalitat de Catalunya, que estima que es van gastar a l'any 2005 uns 270 milions d'euros en aquesta activitat. Inclou diferents modalitats, que després us explicaré. Aquí veieu a l'esquerra un pescador, a la platja, en aquest cas de Roses, podeu comptar fins a 5 canyes almenys, un pescador submarí al mig, extraient exemplars grans, o aquesta gent, que són les embarcacions que van, varia gent, que se van a pescar en altura. Són diferents modalitats. Cada modalitat té una tipologia, que després és el que intentarem explicar, de com és cada pescador també, des del punt de vista social i econòmic. Aquests pescadors, si fa temps, els primers que van aparèixer, aquests pescadors recreatius, anaven a títol particular, darrerament s'han organitzat amb associacions que són prou actives i que estan adquirint molta importància, com per exemple l'Associació Catalana de Pesca Responsable, a França hi ha la CCSMP, a nivell europeu hi ha l'European Anglers Alliance i a Catalunya la Federació de Pesca Recreativa Responsable. No totes són iguals, cadascuna pot tenir uns objectius diferents. Per exemple, l'Associació Catalana de Pesca Responsable intenta que el seu objectiu és que adoptar una pesca responsable en què molts dels individus es puguin retornar a mar i no s'hagin de ser emportats cap a casa i no hagin de ser morts, d'acord? Hi ha revistes, Café Pesca, Weekend, que cada vegada doncs, dediquen més importància sobre el tema de la caça i de la pesca. I per tant és una activitat econòmica i social creixent. Tot i així, com us deia, hi han hagut pocs estudis a nivell mundial. Els estudis han començat en els últims 10 anys. Sí que s'havien fet estudis a nivell dels rius. Els primers estudis que van fer va ser a Canadà i inclús al nord d'Europa, amb el tema de la pesca recreativa en els rius. Però en el mar aquests estudis eren poc freqüents. Sobretot en la Mediterrània. En la Mediterrània els primers estudis que s'han començat a fer han estat realment ara ja fa 5 anys, molts dels quals a nivell de les reserves marines, perquè és el lloc no, on s'ha centrat la preocupació doncs, de quin impacte podria tenir aquesta activitat pesquera en els recursos que moltes vegades són vulnerables. Doncs s'ha fet, aquí veieu un que es va fer a la reserva marina de Banyuls, a França, aquest que s'ha fet a nivell de Catalunya, en Soliva de la Generalitat de Catalunya, aquest entre els quals ho van fer aquí a la Universitat de Girona, o aquest d'aquí, aquest de Cap de Creus i aquest a Mallorca. Però vull dir que són estudis concrets a determinats llocs que ens intenten avaluar per primer cop l'activitat de la pesca recreativa. L'auge de la pesca recreativa també ha portat molt de conflicte, sobretot en els llocs on s'està intentant preservar els recursos marins, bàsicament les reserves marines. No? Ahir ens deien el cas, doncs, en el cas de les Illes Formigues, doncs, que hi ha hagut molt de conflicte doncs, de tota la població local que s'oposa a la creació d'aquesta nova reserva, que en principi limitava algunes activitats entre les quals la pesca recreativa. S'han establert diferents, tots ho heu seguit a la premsa, no? Manifestacions pels carrers de les ciutats implicades, Palamós, s'han fet fòrums, aquest és un fòrum que podeu entrar, a la Taverna de la Pesca, que són pescadors que hi participen i que s'oposen doncs, a la regulació de la pesca recreativa com a tal, perquè creuen que hauria de ser una activitat que no hauria de ser regulada o que moltes vegades el que hi ha és un conflicte en pensar que els pescadors professionals, en aquest cas els artesanals, es veuran afavorits d'una determinada regulació i ells en sortiran perjudicats. Això és el que en termes d'estudis socials no? És l'estudi dels usos, de la cuja, del dret d'ús, de la
governança,
del dret d'ús que cadascú pot tenir del recurs en qüestió. Aquests drets d'usos dels pescadors professionals gairebé estan prou ben estudiats i ben delimitats per investigadors de les ciències socials a diferents llocs del món. Aquí ja us poso una publicació, per exemple, no? En què queda ben delimitat, hi ha una activitat dels pescadors professionals de fa 100 anys i que estaven allà pescant. Clar, els recreatius, al ser una cosa nova, està molt menys delimitat i ells també reivindiquen i això crea conflicte també amb els pescadors professionals perquè no està encara prou ben delimitat. Fruit d'aquesta activitat creixent, també ha anat acompanyada ara d'una legislació creixent. A la Generalitat de Catalunya ha tret ja fa temps que va treure una normativa de l'activitat pesquera, entre les quals inclou la pesca recreativa doncs, amb tota una sèrie de normes a seguir. La Unió Europea també ha tret el nou reglament de la pesca mediterrani, també fa referència per primer cop al que és la pesca recreativa. Fins ara només es legislava la que era la pesca comercial, ara es posa a legislar la pesca recreativa i paral·lelament a aquests textos legals hi ha tota una sèrie de codis de conducta que les mateixes associacions aquelles que us parlava abans doncs moltes vegades han creat, de vegades seguint les recomanacions d'organitzacions com la FAO, amb què ha de fer un bon pescador per ser ecoresponsable. No? I vull dir, la cosa ha progressat en aquest aspecte i també moltes, no totes les associacions, però moltes associacions han pensat en signar aquests acords, aquestes cartes de col·laboració, com per exemple aquesta d'aquí, que és la carta una carta de col·laboració que acaba de ser signada entre els pescadors recreatius de França i el Ministeri de Medi Ambient, que no sé ara com es diu, però bueno, l'entitat de Medi Ambient, per tal d'arribar a una explotació sostenible dels recursos marins, almenys intentar-ho. L'estudi de la pesca recreativa és un estudi complex, en el sentit de que hi ha moltes modalitats de pesca i en conseqüència moltes modalitats de pescadors. A més, amb el plus que no tenim un cens moltes vegades de llicències de pesca ni de pescadors com existeix en el sector comercial, o de punts de control de les captures que obtenen, com tenim en el cas dels comercials, que sabem a través de les llotges més o menys el que extreuen del mar o de les vendes. Aquí no es venen aquestes captures, hi ha molt de pescadors i per tant és complexa. Perquè tingueu en compte, podríem classificar-ho en dos grans blocs. Un és la pesca costanera, que inclouria la pesca des d'una embarcació, la pesca des de les roques, la pesca submarina i el marisqueig de grotes, de musclos, tot i que els musclos està prohibit, les grotes sí que es poden fer amb una quantitat determinada. I aquesta és l'activitat, evidentment, que ara, a hores d'ara, està portant més conflictes, perquè és la que es desenvolupa a nivell costaner i és la que entra en conflicte amb pescadors artesanals i bussejadors, que treuen el seu benefici econòmic o els centres de busseig de justament no veure aquelles espècies a sota l'aigua, no d'extreure'ls. Per tant, aquesta és la que a hores d'ara és la que on s'ha centrat tots els esforços també d'estudi i de conflicte. Després hi ha tot el que és la pesca d'altura. La pesca d'altura, vull dir, embarcacions com aquesta, embarcacions ja més grans, que se'n van a pescar bàsicament túnids, grans espècies d'aquestes pelàgiques, altres com l'agulla, espècies pelàgiques molt enllà de la costa. Fixeu-vos que queden al marge de tot el que és la pesca recreativa, de moment queda al marge, jo crec que de moment, jo crec que per llarg, tot el que són les espècies demersals de la plataforma de fang, el lluç, el rap, o les espècies petites pelàgiques, com la sardina i l'anxova. De moment aquí no hi haurà conflicte perquè no hi ha una activitat recreativa. O sigui, es basa bàsicament en els grans pelàgics i les espècies costaneres, siguin espècies costaneres pelàgiques, tipus bonítol o bacureta, o demersals com el mero o el corball. Dintre d'aquestes modalitats distingim el que són el sector privat. El sector privat vol dir el títol personal, dues persones com aquestes dues que estan embarcades en una embarcació i se'n van al cap de setmana a pescar, o el que és el negoci de charter, d'una persona que inverteix en una barca i porta tota aquesta sèrie de persones amb una sèrie de canyes a pescar i els hi cobra per poder sortir amb ell. Després hi ha les competicions, que això és una modalitat del privat, es pot dir, no? Que doncs, pescadors que s'organitzen a l'hora de fer competicions, a través d'associacions normalment, en el qual es té un premi per determinades captures, que no entraré, i després jo ho poso al marge en el sentit dels furtius. Els furtius, jo aquí ho defineixo com a furtius, no aquell que incompleix la normativa de que si només es poden pescar en dos canyes, pesquen tres. Aquí el que vull dir de com a furtiu és bàsicament el que ven les captures, el que n'hi ha. I n'hi ha bons pescadors, doncs el que fan és vendre les captures i són aquests els que també segueix més la policia. Si aneu a un poble costaner, tots sempre us diran d'algú que s'ha fet la casa o que s'ha fet una part de la casa amb la venda de captures, la qual cosa és completament il·legal. És complexa i aquesta complexitat porta a que s'hagin d'utilitzar molts mètodes d'estudi que fins fa poc no estaven estandarditzats. Tot just ara es comença a parlar d'una estandardització de tots aquests mètodes, així com la pesca comercial, sigui la rastre o la tranyina o la pesca artesanal, més o menys ja se seguia uns patrons d'estudi. Aquí tot això tot encara està evolucionant i ha evolucionat prou bé en els últims 5 anys. Inclús doncs, s'ha fet aquest, hi ha un manual, un review de mètodes de seguiment de la pesca recreativa fet pels americans, entre els quals hi ha les enquestes per correu, les enquestes que s'envien a correu als pescadors recreatius, la qual cosa has de saber abans, evidentment, has de tenir un cens de pescadors recreatius, la qual cosa ja no és fàcil, Les enquestes també es poden fer per telefòniques, hi ha molts estudis que s'han fet per enquestes telefòniques, o a porta, anant-los a visitar, o logbooks o diaris de dades de competició, també, de dades de la pròpia captura que el pescador apunti, o bé sigui a títol personal o a competició. I després ve les enquestes sobre el terreny, que poden ser les enquestes a punts d'accés, en la qual un espera en aquell punt tots els pescadors que han completat la jornada de pesca, la qual cosa vol dir que aquell punt és obligatori que tots hagin tornat per allà, això passa pels llocs, a reserves marines com, que tenen punts d'arribada i de sortida, i si no, la més estesa és les enquestes sobre la marxa, sobre el terreny, en les quals es va a buscar el pescador, però evidentment allà no tens tens la captura instantània, o sigui, la captura feta fins al moment de la que li fas l'entrevista, la qual cosa porta tota una sèrie de problemes que tampoc hi entraré. I després hi ha uns seguiments aèris i amb vaixell, amb avionetes, que es fan per la costa, o amb vaixell, amb embarcació, per tal de determinar l'esforç total, o sigui, per veure ja quant de pescadors hi ha en una àrea concreta. Les dades, això és com el que us he fet fins ara és una mica introduir-vos el que és la pesca recreativa a nivell mundial, perquè veieu una mica, diguem, el panorama socioeconòmic, i ara el que us presentaré és l'estudi que hem portat a terme a Cap de Creus en els últims anys. Com us deia, és un dels llocs, dels pocs llocs de la Mediterrània, doncs, que hem pogut fer aquest estudi. Hi ha d'altres que s'han fet a Portcros, o ara recentment a Alacant, però n'hi ha pocs. Els objectius d'aquest estudi, en primer lloc, era avaluar l'impacte de la pesca recreativa, l'impacte biològic, sobre els recursos marins costaners, estudiar les implicacions socioeconòmiques i veure la utilitat d'aquests resultats de cara a la gestió d'aquests recursos naturals en el marc de la reserva marina de Cap de Creus. S'ha utilitzat el mètode de les enquestes sobre el terreny, de tots aquells mètodes que us havia dit abans, s'ha utilitzat el Robin Creel Surveys a mar, amb l'ajuda d'una embarcació, i a terra, patejant-se la costa, doncs, per les roques, bàsicament el Cap de Creus és una zona rocosa. Aproximadament en 3 anys, 2006, 7 i 8, s'han entrevistat un total de 600 pescadors. És una feina, doncs, bueno, pesada, però depèn de les condicions del terreny, també, amb el finançament del Parc Natural de Cap de Creus i d'un projecte europeu de Medpan. Per situar-vos, la Reserva Marina de Cap de Creus està situada, ja tots sabeu, al nord de Catalunya, està dividida en diferents zones de protecció, entre les quals hi ha 3 llocs, per més dir 4, les reserves naturals parcials on no es pot fer la pesca submarina juntament amb la reserva integral. A la resta es pot practicar la resta de modalitats de pesca recreativa. Una de les coses que primer es preguntava en aquest treball eren el tema dels aspectes socioeconòmics. Aspectes socioeconòmics que fins al moment no han sigut un aprofundits. Vull dir, avui tindreu justament després una persona que també està treballant molt els aspectes socioeconòmics i potser us podrà explicar també més coses, però són són aspectes generals, bàsics, per començar, per tenir una idea de l'activitat. Sexe i edat, nacionalitat i lloc de residència, despeses en productes i serveis directament lligats a la pesca, com la benzina per l'embarcació, materials de pesca, els esquers i altres, els valors, el que s'anomena els valors no tangibles, que després us explicaré. No tot en aquesta activitat és diners, sinó que també hi ha una part que és important, que és la de la persona que va allà i es relaxa, i això és un valor també de cara a la salut humana o a altres coses que després passaré. I després els aspectes biològics, això és el que també es preguntava el pescador quan es trobava. Per cada mètode de pesca, l'esforç de pesca, definit amb número d'hams o número de fusells, si és el pescador submarí, per hora de pesca, les hores de pesca, les espècies capturades, la captura en número, la captura en pes, les talles, la captura per unitat d'esforç, que es defineix com a gram per ham i hora de pesca, o, en el cas de la pesca submarina, per gram i fusell, que normalment és una persona per fusell, hora de pesca. I després, finalment, el tipus d'esquer. El tipus d'esquer, que veureu que és un altre dels impactes que té la pesca recreativa o dels impactes potencials. Quins són els principals resultats d'aquest estudi portat a terme durant 3 anys? En primer lloc, les modalitats de pesca recreativa, la més freqüent a Cap de Creus és la efectuada de l'embarcació per un 60% dels pescadors. Aquesta Alhora, se divideix en diferents activitats. La canya de fons, quan dic de fons, vol dir que l'AMP va al fons del mar o a prop del fons, amb el prop del 70% d'aquest. La fluixa, que és un altre sistema, però que en vez de no utilitza la canya, sinó que utilitza un suro. El corricà, que l'embarcació va en marxa i se fa... es fa l'ormeig de pesca va en marxa amb l'AMP. Canya de superfície, en què l'AMP queda cap a les aigües superficials o a mitges aigües, i la putera de calamar, específicament pel calamar. Després hi ha la pesca submarina amb un 17%, el marisqueig bàsicament de grotes, un 13% dels pescadors, i des de terra, des de les roques, bàsicament, pot ser també des de la platja, però en aquest cas a Cap de Creus és des de les roques, amb també el canya de fons, el 80% dels pescadors. La resta, fixeu-vos que sempre la canya de fons és el mètode més utilitzat. La varietat de caladors que hi ha a Cap de Creus és enorme. Podeu trobar punts en què hi ha més de... Aquí s'ha fet una classificació segons el número de pescadors, el valor màxim de pescadors observat en l'estiu del 2004, els punts vermells amb més de 10 pescadors, en un moment determinat, el punt groc entre 5 i 10 i el punt verd entre menys de 5 pescadors. La veritat és que estan pescant a tota la costa de Cap de Creus, trobaràs a l'estiu pescadors, sigui a mar o sigui a les roques o fent marisqueig, i en nombres bastant elevats. Tant és que sigui a les reserves marines en vermell com sigui a la zona de parc en blau. Pel que fa al número de pescadors, el que nosaltres hem estimat, evidentment són estimacions, perquè no, us dic, no tenim aquí com els pescadors professionals un cens de pescadors, aquí es tracta de fer unes estimacions a partir del que un observa del terreny, aeri o en barca o el que sigui. El que veiem és que anualment estimem és que hi ha uns 400 i pico pescadors que pesquen des de l'embarcació, des de terra n'hi ha prop d'una centenar. La pesca submarina són una mica menys, una vuitantena aproximadament, i dels professionals, que són els artesanals, en queden, aquests números corresponen a l'any 2007, que sortien 34 pescadors, però avui, aquest any, aquests pescadors estan, n'hi ha molts que ja s'han jubilat i comptem que n'hi ha uns 12, o sigui, fixeu-vos que la proporció que queda entre el que és el sector recreatiu és que hi ha molta més gent del recreatiu i cada vegada queda més gent del pescador professional artesanal. I l'altra característica és que, i aquí us evidencio amb aquestes fotografies, és que l'activitat professional ve dominada bàsicament per pescadors grans. Aquí us he posat una exageració, aquí surt un home ja jubilat, un pescador jubilat, no? Un home vell, però podríem dir que la mitjana d'edat està al voltant dels 60 anys pel que és el pescador típic de la pesca artesanal a Cap de Creus. Mentre que tot el que és el sector recreatiu, i he posat aquí una altra exageració, que he posat uns nens, però també es troben nens pescant, però la mitjana d'edat, que després veureu, està entorn dels 40 anys. 38, 40 anys. Què passa? L'activitat recreativa cada vegada va en augment i l'activitat dels pescadors artesanals cada vegada està decreixent i, de fet, vull dir, les perspectives és que desapareguin a 50 anys vista d'aquesta zona del Cap de Creus. Per diferents motius, també s'han fet estudis, no només s'obedeix en la disminució de les captures i de la sobrepesca dels recursos pesquers, sinó que també hi ha un paper important de l'aparició dels nous treballs lligats a l'economia. Hi ha molts pescadors que s'han atret, professionals que han quedat atrets pel turisme i llavors s'han guanyat millor la vida i han passat, o passen a l'hivern o a l'estiu i després a l'hivern tornen a la pesca artesanal. I després el paper també de la dona dintre del que és el món social, que això ha canviat. Abans la dona treballava amb el marit, amb el pescador artesanal, ajudava la xarxa, això ara ha canviat, la dona busca un treball extra a un altre lloc i aleshores el pescador es queda sense l'ajut familiar. I això també fa, o sigui, tot és una sèrie, jo aquí no hi entraré perquè són temes antropològics, que vull dir, si algú està interessat us puc passar l'estudi en si, però vull dir que no només és el tema de la sobreexplotació, sinó que hi ha un tema social o antropològic que fa que el pescador artesanal, i econòmic, evidentment, que el pescador artesanal estigui desapareixent i el recreatiu, en canvi, vagi en creixent. Com veieu, en els nostres estudis el que veiem és que sigui quina que sigui la modalitat de pesca recreativa, més del 90% són homes. És una activitat practicada bàsicament per homes. Cadascú pot treure les seves conclusions, jo tampoc aquí no faré el d'allò, però és una activitat, la caça i la pesca, doncs, per homes. L'edat, com us deia, és de l'edat mitjana, és de 38-40 anys, sigui quina sigui la modalitat de pesca. Normalment, aquí, en aquesta zona, són gent amb formació, el que veiem és que són gent que tenen estudis. Això també pot canviar en funció de la zona. Jo us presento els resultats de Cap de Creus, però si anéssiu, per exemple, a la zona de Barcelona, podria ser una altra. Quan analitzeu l'origen d'aquests pescadors que venen a pescar a la reserva, el que veiem és que la majoria són visitants, sobretot en el que és el pescador de l'embarcació o pescador de terra. Vol dir visitants, vol dir els que venen de fora dels municipis que són del parc natural. Per tant, un pot pensar que aporten beneficis, almenys a l'economia local del parc, però no sempre és així, perquè, per exemple, en el cas de l'embarcació, sí que veiem que aquests visitants s'allotgen en els municipis del parc i després veureu que les despeses les efectuen bàsicament allà, o la bona part de les despeses, i per tant els pobles de la reserva se'n surten beneficiats, però en el cas dels pescadors de terra són gent que venen de municipis propers, però que venen per un dia i se'n tornen el mateix dia. No tenen ni barca allà ni res, sinó venen amb el cotxe i se'n tornen, i per tant ja venen amb els materials comprats, les que és del seu lloc, i no porten cap benefici en el municipi del parc. No hi ha 0% allotjats al parc. I la pesca submarina, que és el que té un menor nombre de visitants, hi ha molta gent local també que ho practica. Pel quant a les despeses total, i això també són estimacions, en funció del que ells ens han anat desglossant anualment, estem parlant de la quantitat anual, veiem que hi ha una mitjana de 500 euros per any i pescador en el cas de l'embarcació, que és una mica més en el cas del pescador de terra, i encara superior amb el pescador submarí, 800 euros per any i pescador. Evidentment, quan això ho fas referència amb el número de pescadors total, el que ens dona per això és que el major despesa econòmica anual és el dels pescadors de les embarcacions, que a més efectuen el 58% d'aquesta despesa en els municipis del parc. Mentre que després vindria els pescadors de terra, que en total arriben a prop de 100.000 euros a l'any en la totalitat, entre els quals 25% d'aquestes despeses s'estimen que es podrien fer al parc. I finalment, el pescador submarí, que tot i que per persona és el que gasta més, però també és el que n'hi ha menys, i és el que en la totalitat és el que mou menys, perquè ens entenguem. Això són les despeses que fan de l'any, però després hi ha evidentment una inversió inicial en comprar el material, i això, doncs, per exemple, en el cas dels pescadors des de terra, que fan una inversió que pot variar entre molts pocs euros i més de 2.500 euros quan es tracta de comprar canyes sofisticades amb tot el material, els carrets, i hi ha tota una filosofia que tampoc no entraré aquí en detall, però vull dir que hi ha molta varietat. Veieu aquí la varietat que hi ha de... Després, una altra cosa que hem mirat és el número de pescadors que tenen o no tenen llicència, dels quals admeten, vol dir que poden ser més, al tanto, des de l'embarcació hi ha un 30% que no tenen llicència, després hi ha un 25% dels de terra, i la pesca submarina un 20%. O sigui, hi ha una quantitat prou important que admeten que no tenen la corresponent llicència de pesca recreativa, que és la que es necessita per pescar. No tot són diners, hi ha altres valors de la pesca recreativa, i em refereixo, doncs, a que quan se'ls pregunta el motiu de pesca, en aquesta zona en concret de Cap de Creus, veieu que el 59% ho fa com a hobby, com a esport el 4%, relax 26%. Si sumes aquestes tres, que són les majoritàries, són tres activitats que trobareu diferents articles que tenen relació amb la salut humana. Relaxar-se, fer esport, té diferents... Justament l'any passat van fer el seminari que tractava de biodiversitat marina i salut humana, i una de les coses que realment es veu és que l'esport, la relaxació, la natura, hi ha diferents estudis que demostren que és beneficiós per determinats aspectes de la salut humana, cardiovascular, etc. Això, evidentment, pot canviar molt, perquè, per exemple, aquí el menjar, el 9%, vol dir els que realment van allà per capturar i menjar, però aquest 9%, si haguéssiu vist la setmana passada, que hi havia un reportatge a La Vanguardia, a les pàgines grogues, a Barcelona, hi havia molta gent, molt d'immigrants, molta gent que s'ha quedat sense feina, que actualment a la zona aquesta urbana estan pescant per menjar. D'acord? Vull dir, aquí estem en una reserva marina on la gent ve a passar-s'ho bé, i a Barcelona doncs, el patró és completament diferent, eh? I s'ha de fer cas per cas, això no és tan senzill com la pesca professional. I la importància social també es pot, aquest valor no tangible també es pot determinar a través de la pregunta de si estarien disposats o no a pagar una taxa per tal de millorar el que és la gestió dels recursos naturals, eh? Això és un altre mètode que tampoc no aquí entraré ara en detall, però tingueu en compte que el 64% estarien disposats, o sigui, el que demostra que realment aquesta valoren l'activitat de la pesca recreativa i valoren també el que és els recursos naturals del parc natural. La preferència de l'època, bàsicament, com que estem en una zona de turística, la preferència és bàsicament l'estiu, és entre la gent o els mesos de bon temps. Evidentment això podria canviar quan aneu cap al nord, si aneu a Finlàndia pot ser tot l'any, si aneu en els rius, excepte les èpoques de veda, també pot ser tot l'any, però aquí en el Mediterrani, a la part marina, hi ha un pic molt clar, o sigui, pots concentrar gairebé tots els teus esforços a fer un estudi ben fet en èpoques estivals. Des de terra, quan mires les espècies que es capturen, en total són 25 espècies, i quan mires el número d'individus capturats, doncs veieu que les més abundants, les més abundants de les captures són espècies petites, costaneres, bentòniques, tipus la guiula, la coris julis o el serrà, serranus cabrilla. D'acord? Des de l'embarcació, evidentment, s'ha de separar per cada modalitat de pesca. No és el mateix la canya de fons, que també és una mica paral·lel al que agafa la canya des de les roques, petits peixos bentònics costaners, coris julis, serranos cabrilla, aquests són la majoria. Quan mires a la fluixa, si sembla, aquí ja comencen a apareixen altres espècies com l'Antias antias, però el patró és força semblant al que és la canya de fons. El que canvia veritablement és amb la canya de superfície i el curricà, que aquí es comencen a pescar un menor nombre d'espècies i són bàsicament espècies pelàgiques de talla mitjana. El bonito, la sarda sarda, el bis, l'escomber japonicus, el sorell, tracurus mediterranius i corifaena ipurus, la llampuga, que cosa que fa anys no apareixia. Això lliga amb el que ens havia explicat una mica la xerrada del doctor Massudí aquest matí sobre la meridionalització de la fauna. Aquesta, la corifaena ipurus, comença, sembla ser, a ser freqüent dintre les captures dels pescadors recreatius. I el curricà, fixeu-vos que també és un arc que també s'arrossega pel sistema pelàgic, espècies bàsicament pelàgiques, una mica més de número. O sigui, evidentment, són sistemes de pesca que cadascun, no es pot dir la pesca de l'embarcació, no, s'ha d'anar en detall en cadascuna de les modalitats. Després hi ha la pesca submarina. La pesca submarina, fixeu-vos que apareixen aquí també un total d'unes 21 espècies i aquí la gràcia, i després ho veureu amb els números, és que apareixen un bon nombre de depredadors i d'espècies anomenades vulnerables, de creixement lent, reproducció tardana, maduració tardana i potencial reproductor baix. Mero, molla de roca, congre, dèntol, lluarro, escorpra vermella. Aquesta és la particular característica. Per tant, si comparem el número d'espècies agafada per cada modalitat, veieu que la que agafa més espècies són la de l'embarcació, seguida de la terra i després de la pesca submarina, 33, 25 i 21, i el que després ens interessa és determinar la vulnerabilitat de cadascun d'aquests mètodes de pesca en funció de les espècies que captura. Per això utilitzem un índex de vulnerabilitat que ja ha estat establert prèviament per un estudi de Cheung. Ho podreu trobar aquests valors també dintre de la pàgina web de FishBase, com a índex de vulnerabilitat. També hi ha un altre índex interessant que és l'índex tròfic, que també utilitzem, que assenyala l'índex de vulnerabilitat. Quan més alt, evidentment, vol dir que la captura o l'espècie és més vulnerable, i l'índex tròfic, quan més també superior, vol dir que és un animal que es troba més a dalt de la cadena tròfica i per tant és un depredador en relació als que estan més a baix. L'índex de vulnerabilitat de les diferents modalitats de pesca, veieu, des de l'embarcació és el que té el més baix, i el de terra i el de pesca submarina són els que tenen l'índex de vulnerabilitat, el global de la captura, més elevat. són els dos únics, el de la terra i de la pesca embarcació, que supera el que és el mitjana mundial de les espècies explotades que ha estat establert per diferents estudis. Per tant, podem dir que la pesca en general recreativa el que està afectant és les espècies vulnerables de les zones costaneres. Recordeu que aquí el que estem és bàsicament en un estudi de la zona costanera. I també hem de tenir en compte que hi ha algunes de les espècies, com per exemple la Coryphonea purus, la Tuna zolalunga, la Pagrus pagrus, que estan dintre de convenis internacionals com el de Barcelona, el de Berna, el de Washington, o la llista vermella de la IUCN, que ja també reforcen aquesta vulnerabilitat. Pel que fa a la captura per unitat d'esforç, veiem que l'embarcació, que el que és la pesca submarina, que aquí evidentment ens veiem obligats a comparar els grams que un pescador obté per cada hora de pesca, d'acord? Independentment dels ams i de grams per hora i pescador. El que veiem és que el més eficient, el que obté una captura per unitat d'esforç major és el pescador submarí. Molt més a baix estan els des de terra i els des de l'embarcació. Evidentment, l'esforç de pesca anual, les hores de pesca, en total, fixeu-vos que de les diferents modalitats estan fent més de 170 hores de pesca a l'any, el qual és un esforç prou considerable, això per pescador. Això per pescador, que és aquest gràfic de dalt. Evidentment, quan en termes relatius ho fem en termes absoluts i tenim en compte la quantitat de pescadors que hi ha, sempre surt més gran les hores de pesca dedicades pel conjunt dels pescadors que pesquen de l'embarcació, perquè evidentment n'hi ha més. D'acord? Les captures anuals, quan els fem aquesta estimació d'un cop tenim les captures per unitat d'esforç i l'esforç de pesca, podem estimar la captura global, total, i el que veiem és que entre les tres modalitats de pesca recreativa obtenen de cap de creus a l'any la mateixa quantitat aproximadament que els pescadors artesanals actualment obtenen, que ve marcat amb aquesta línia vermella. O sigui, s'iguala, al principi us deia el 10%, aquí estem gairebé a tables del que treu el sector recreatiu, del que el treu el pescador professional. I aquí veieu els diferents... Això fa referència a un estudi fet a Florida, el que també demostra que en algunes espècies el sector comercial en vermell treu més que el sector recreatiu en el blau, i aquí ve determinat per espècie. O sigui, el que està passant a Cap de Creus també està passant a altres llocs costaners del món en què el sector recreatiu cada vegada extreu més comparativament amb el sector professional. De mides il·legals, on podreu trobar més és des de l'embarcació i des de terra. No totes les espècies tenen mida legal. Fixeu-vos el sarg, per exemple, el 70% de mida il·legal quan es pesca de l'embarcació o des de terra. Evidentment aquí no és un problema només de pescar petits, no? Perquè no se'ls deixa créixer, no es arribaran a reproduir-se, però també en el cas de la pesca submarina, fixeu-vos que no surten mides il·legals, tots són individus de talla gran, però en canvi el que estan afectant és els individus més grans, que són els reproductors, els que tenen un potencial reproductor gran. O sigui, és un mix que s'ha de tenir en compte entre el petit i el gran de peix. I per últim, ja per acabar, em refereixo als esquers. Si fins ara parlàvem de l'impacte directe de la pesca recreativa sobre les espècies que captura, que això es comença a saber, encara és molt menys desconegut el tema dels esquers. D'esquers n'utilitzen de diferents tipus. Hi ha esquers que venen de tot el món actualment. Com sabeu, un pescador va a una casa on venen esquers i els compra rosca, compra que són diferents poliquets, en fi, compra i la procedència és de tot el món. Nosaltres hem fet un estudi en funció del que utilitzava cada tipus d'esquer, els pescadors que hem anat veient, només s'ha fet en els pescadors des de terra, i hem estudiat la seva procedència. I el que veiem és que hi ha, fixeu-vos que la quantitat d'esquers que s'utilitzen, des de navalles, pateles, arenícoles, s'utilitzen diferents tipus d'invertebrats vius, com per exemple diferents poliquecs, cuc coreà, cuc americà, alguns hipunculit, com la tita, i després s'utilitzen animals o trossos d'animals morts, com de sèpia, musclo, un altre cefalòpode, que és la sepiola, calamar, inclús peix viu, que han capturat prèviament i que després utilitzen per pescar espècies més grosses allà mateix. Un cop fet l'estudi de la procedència de tots aquests animals, el que veiem, i teniu marcat o requadrat de color vermell, són els exemplars exòtics. I veiem que, com a mínim, en el 43% dels casos estan utilitzant animals exòtics que no eren d'origen de la Mediterrània. Això després de consultar la literatura que hi ha sobre aquest tema i els propis importadors. Evidentment això pot provocar un problema a llarg termini, perquè aquestes espècies exòtiques, com us vau veure ahir amb la xerrada de les espècies invasores, és que moltes d'aquestes, evidentment, poden arribar a ser invasores. El pescador els allibera a mar i, quan acaba, els que els hi sobren, i aquestes, si troben les condicions ambientals idònies i tot el que us van explicar ahir de les espècies invasores, es poden establir i, per tant, poden suposar una font, aquests esquers d'introducció d'espècies invasores. De fet, això ja s'ha vist a d'altres llocs, bàsicament a Canadà i als Estats Units, on la tirada d'esquers exòtics és un vector de introducció d'espècies invasores. Aquí veieu un senyor recol·lectant poliquets al Canadà, que després seran bàsicament d'exportació, per exemple, en Europa, i tingueu en compte que les espècies invasores no és només el cuc, el poliquet en si, sinó que a les caixes on van aquests poliquets que ens venen del Japó, de la Xina, del Vietnam o d'on que sigui, hi ha també algues, unes algues que a més contenen una sèrie d'animalets del lloc d'origen, com per exemple petits crustacis o petits mol·luscs gasteròpodes, que també es poden al final del dia tirar al mar i serien espècies invasores. I això que us estic dient no és un efecte potencial, sinó que aquí evidentment no ho sabem, a Cap de Creus, però en altres llocs ja s'ha demostrat que això està passant. I per acabar, amb una sèrie de conclusions, doncs us volia dir que evidentment aquest estudi demostra que l'impacte de la pesca recreativa s'ha de tenir en compte en l'hora de gestionar els recursos naturals, també les implicacions socioeconòmiques, que també poden ser importants, com podeu veure. La gestió d'aquests recursos ha d'incloure aquesta activitat, no només l'activitat professional, i cal la participació dels pescadors recreatius, perquè evidentment si no podem estudiar el que estan obtraient o el que estan utilitzant com a esquer o les hores de pesca. O sigui, cal una cogestió dels recursos naturals amb ells. O sigui, aquest conflicte del que al principi parlàvem s'ha d'intentar llimar, perquè a ells també els interessa que hi hagi peixamar, perquè és la font del seu gaudi i si evidentment són els primers interessats que continuï ben peixamar. Per tant, cal fer un esforç i també implicar els investigadors socials que coneixen aquestes tècniques de cogestió, no? Que nosaltres els biòlegs i també els economistes desconeixen més, per tal d'arribar en aquest punt. Trobareu una sèrie de bibliografia i per acabar vull agrair a la Núria Zaragoza i a la Victòria Riera, que han estat implicades en aquest treball de la Generalitat de Catalunya, i a la Margarida Casadevall i a la Marta Muñoz per invitar-me a la conferència. I gràcies.